web i estigues al dia del que t'importa. RadioEstel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Bon Nadal, baixaderes del Clot. Bon Nadal, adoptants de gossos d'horta, pagesia de Collserola. Bon Nadal, dietes de l'Eixample. Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Benvinguts als temps postnormals amb Jordi Serra.
Vuit minuts ara mateix que passen de les 12. Estem en directe aquí al matí a Ràdio Estel, la seva part magazine. Què tal, Olga Vallejo? Bon dia de nou.
Molt bé. Avui és evident, sempre estem en directe, però avui és molt evident que estem en directe.
Sí, i ho sabem, tots els continguts. De moment, el contingut que presentem tot seguit s'ha mantingut,
Estava previst.
En el seu horari, sí. Puntualitat britànica, per també el teníem aquí, en Jordi Serra, prospectivista. Com estàs, Jordi?
Molt bé, gràcies.
Què tal? Benvingut, gràcies per estar amb nosaltres. Que, clar, em pregunta que també fem... No has fet pont? Faràs pont? Quina
no,
previsió
aquest any,
tens?
Aquest any m'ha tocat quedar-me a treballar. Sí, una altra vegada.
Demà serà festiu? Ahir i demà és festiu?
Ja, no per mi, però bé.
I a part vens de dies tancat de casa, em sembla, no?
Sí, perquè estem intentant acabar un parell de projectes i sempre... No sé què passa al desembre, que és com que sembla que s'acabi el món, no?
Això sempre. Desembre i juliol,
sí. Sí, sí, però aquest any, a més, per circumstàncies que no eren el cas, diguéssim, la càrrega ha augmentat i, la veritat, estic una miqueta desquiciat.
Ja sé que és ara que diràs, ara marxar aquesta pregunta no toca, però ens podries avançar res en què estàs treballant, per exemple, perquè ens puguem fer una mica la idea, Jordi.
A veure, una de les coses que fem al centre és una cosa que es diu l'Atlas de Futurs Musulmans. És per un client nostre, que és un institut de pensament islàmic, i jo m'encarrego de coordinar una cosa que són tendències. És a dir, tu entres i doncs ara l'última que he fet és sobre treball i m'hem explicat tota cosa, hi ha gràfics, tots els gràfics són interactius i esclar, això dona feineta perquè s'ha de recopilar, s'ha d'endreçar i llavors s'ha de posar que quedi bonic. I l'altre és un llibre que estem fent amb un company sobre els nostres conceptes bàsics, serà com una mena d'introducció als temps postnormals.
Doncs mira, amb aquesta introducció que ens feia avui el Jordi del que està en la feina que està ara mateix, que té ara mateix sobre la taula, nosaltres també avui volem parlar justament d'aquests temps postnormals que ens ajuda a, d'alguna manera, Olga, el Jordi, a entendre i sobretot entendre aquestes eines per poder entendre aquests temps postnormals, que jo em vaig quedar amb la lliçó del primer dia, que estan una mica obsoletes les eines que teníem fins ara, per tant les hem de renovar, no? I d'aquí també la teva feina, Jordi. Avui de què ens vols parlar? Per alguna cosa hem dit
Medusa.
Però, sí. En realitat, avui el que vull parlar és de fenòmens caòtics. Caos en aquest sentit que vinc explicant sempre, no d'oposat a ordre, sinó de no lineal, de manca de proporcionalitat, aquests esdeveniments que sembla que la conseqüència no tingui cap mena de proporció amb la causa. I vull posar alguns exemples. Pel primer, us portaré a Austràlia. Ens hem de situar al gener de 2006. El protagonista és un superportaavions, el Ronald Reagan. És una nau, un vaixell impulsat per energia nuclear. En aquest moment està a Brisbane, al port de Brisbane, això està a Queensland, a la costa d'Austràlia, i està al mig del seu viatge inaugural. Acabaven de tenir un petit accident amb l'aterratge d'un avió i estaven a Brisbane fent una escala tècnica i fent reparacions. Què passa? Que en el moment que estan, diguéssim, fent aquestes coses, detecten que hi ha un increment a la temperatura del reactor. Recordeu que us he dit que és una nau impulsada per energia nuclear.
I això, en principi, els hauria d'inquietar?
Home, bones notícies no eren, però d'entrada no hi fan massa cabal perquè, diguéssim, l'increment encara està dins dels marges de tolerància. El que passa és que a mesura que el temps va passant, la temperatura segueix pujant. el primer que fan és desconnectar sistemes redundants, allò que tenen repetit, no? Però no funciona. La temperatura continua pujant i llavors comencen a desconnectar el que seria sistemes no essencials. No?
Ai, això es comença a posar...
Comencen a reduir. Traiem això...
I res, la temperatura segueix pujant i llavors, clar, el capità doncs, té davant ser una decisió, no? Perquè si es queden a Brisbane i la cosa continua igual, el risc de que hi hagi una fusió del nucli en el reactor és real i, per tant, la possibilitat de tenir un accident radioactiu a Austràlia doncs estava sola a taula. Què fa? Decideixen marxar. Salpen i pensen, mira, si ha de passar alguna cosa, almenys que estiguem al tamar i que no tenim un incident amb Austràlia.
És que, no? Si no, les implicacions polítiques...
Tampoc tenen tants aliats per aquella zona, doncs... Què passa? Que en el moment que comencen a marxar, la temperatura comença a baixar.
Ah.
Sí, i a mesura que van navegant, veuen que va baixant, fins que es torna a situar en els nivells, diguéssim, de normalitat.
O sigui, aquest era el secret. El que havien de fer era posar-se en marxa.
Sí, però en realitat no deixa ser un tractament allò simptomàtic, no? Com donar piretal a les criatures. El problema és que el que havia passat és que havien tingut un incident amb meduses.
Com? A veure...
Però a dins del portaavions?
A dins havien entrat.
I que s'havien colat les meduses?
Sí, sí, sí.
A veure, explica'ns això, Joan.
A veure, primer haig de fer una digressió. El que hem de tenir present és que qualsevol central d'energia necessita aigua corrent. Primer, perquè generalment, tant sigui nuclear, de carbó, de gas, fan servir l'aigua, l'escalfen, i quan es converteix en vapor fan girar turbines per fer electricitat, però també la necessiten per evitar que el nucli de les centrals es sobreescalfi. Per tant, sempre hi ha una canalització al mar o un riu, bueno, aquí tenim Escó i Vandellós a l'Ebre. I què passa? Que a les meduses l'aigua calenta les atreu. No sabem ben bé com, perquè estem parlant d'un animal que amb prou feines té sistema nerviós i és la mínima expressió d'un animal, però són capaços de detectar les fonts de calor i hi van, que també és destacable perquè no és precisament que tinguin una estructura corpòria que les permeti moure's amb molt control. En el cas aquest del Ronald Reagan, el que va ser l'informe oficial parla d'una obstrucció aguda, acute case of clogging, al conducte de refrigeració, causada per una estimació d'unes 900...
Quantes meduses?
900 quilos, perdó, 900 quilos.
Quilos de meduses? Però si una medusa amb prou feines pesa, o sigui, hi havia d'haver-hi...
Moltes.
Milers de meduses.
Sí, milers i milers. Què passa? Que el que hem descobert és que allò que les meduses potser manquen en intel·ligència i consistència ho supleixen amb quantitat, no? I molt entusiasme. Què hem pogut constatar? Que en determinades circumstàncies les meduses experimenten el que se'n diuen proliferacions. Proliferacions sobtades i generen eixams de centenars de milers d'individus. A mi em diuen, per exemple, que a zones del sud-est asiàtic hi ha llocs on es veu el mar.
On no?
No es veu l'aigua del mar.
Val.
És com tot una tapissa
de meduses.
Una catifa de meduses. I, esclar, això genera molts problemes.
Clar.
Perdó. Vull dir, aquí...
Però nosaltres aquí ja ens queixem, perquè tenim una medusa. Saps allò que dius? Mira,
i no
entres.
Hem trobat
una medusa, sí.
Sí, ens tanquen
no
una platja.
Ja.
Exacte.
No, aquí encara estem amb el nivell més molèstia que problema. Però esclar, aquesta, diguéssim, atracció que tenen pels llocs on surt aigua calenta, doncs ha provocat problemes a centrals d'energia a tot arreu del món. I això és un altre cas que va passar a Manila el 1999.
A massive power outage hit Metro Manila and parts of Luzon, prompting the suspension of operations of LRT lines 1 and 2. The power failure also hit Malacañang Palace, Camp Aguinaldo and the Commission on Elections headquarters in
Manila.
La reportera explica que de fet no va ser només la regió metropolitana, va ser pràcticament tota la illa de Luzon. Estem parlant d'una gran apagada que va afectar uns 40 milions de persones. I a més, en aquest cas, ara fa una mica de gràcia, però en aquell moment la gent es pensava que hi havia hagut un cop d'estat. Perquè era el que acostumava a passar quan hi havia coses d'aquestes. El primer que es feia era tallar la tele, la llum i tot, i la gent convençuda, bueno, a veure
què ha passat.
En el pitjor.
No? I total, que de seguida que vam poder recuperar energia, el president va sortir, no, no, que ha sigut una apagada, i en aquest cas vam tornar a tenir, doncs, a les meduses de protagonistes.
Ha estat una apagada, una medusa. Una no, rere una altra. No.
Aquí ho van mesurar en camions. Em van necessitar 50 camions per buidar el canal de refrigeració.
50 camions?
50 camions.
De meduses?
De meduses.
És que costa entendre, eh?
No, a veure, mira, us en diré una altra.
I visualitzar-ho.
Home, si teniu interès a visualitzar, sí, convido qualsevol que faci un Google i busqui meduses, per exemple, d'Israel. Allà tenen gairebé totes les centrals d'energia, estan, sí, a prop del mar. Cada any treuen tones i tones i tones. Tenen sistemes de filtratge, reixes, hi ha fotos allà abocant meduses i meduses en contenidors. Mm.
Però pel que estàs explicant, Jordi, ens estàs exposant diversos casos, per tant, podríem dir que és més comú del que podem pensar, no?, l'atac de les meduses, vull dir, ja podem dir-ho així.
Sí, fins i tot, l'altre cas que us volia esmentar és a Suècia, que dius, ostres, tan amunt...
Sí.
Doncs sí, el 2013, la més nova central d'energia sueca, la joia de la corona del país, una central nuclear de 3 reactors, i també la van haver d'aturar per un problema de meduses, tones i tones de meduses bloquejant la central a Suècia.
I llavors com és que les meduses s'estan convertint en un problema?
Val.
Perquè... ja fa anys que hi ha centrals nuclears.
Sí. Bueno, no només nuclears.
O fonts de calor.
Vull dir, de carbó, de gas, a la costa oest, al Japó, a molts llocs del món. No només això, penseu que si entren meduses quan a les xarxes, quan s'està pescant, a vegades fan malbé tota la captura. A Irlanda han entrat allò amb les piscines de les piscifactories
i s'ho carreguen
tot. I han matat centenars de milers de salmons. Per tant, No és un acudit, no és una tonteria.
Sí, no fem broma perquè...
Clar, i on estan els depredadors de les meduses?
Bueno, és que aquesta és una de les raons per les que estan tenint tant d'èxit. Gairebé tot és culpa nostra. Primer que hem fet...
Nostra dels humans, vols dir.
Sí, de les persones. Primer que hem fet, doncs, pescar o caçar excessivament els seus depredadors naturals. Per exemple, les tortugues marines. Clar, si tu un animal elimines els seus depredadors, mira què està passant aquí amb els senglars, per exemple. Doncs una miqueta. Per tant, primer, diguéssim, és allò de que quan el gat no hi és, les rates fan festa. Segon, el canvi climàtic està elevant la temperatura de l'aigua del mar. I això, com ja he dit, a les temperatures els agrada. Altres espècies no, és a dir, per exemple, les anxoves, volen aigua freda.
Volen aigua freda, les anxoves.
Sí, sí, sí. Per això no sé quant temps tindrem anxoves al Mediterrani, no? Però les meduses els hi encanta. I, a més, una altra cosa que està provocant el canvi climàtic en la nostra acció és estar augmentant la salinitat de l'aigua del mar. Això també a moltes espècies no els hi va bé, però les meduses els hi tornen de perles.
Hauríem de menjar meduses. O trobar-hi algun tipus de treure-li profit a la medusa.
A molts llocs es mengen, se n'havien menjat aquí. Què dius, ara? Molts anys enrere, sí.
A tu t'han picat? T'has dit que sí, alguna vegada?
Sí, una vegada, però no em va fer... Afortunadament, era petita i...
I tu n'has menjat, de medusa,
sí,
Jordi?
Sí, n'he menjat.
I què?
I què tal?
És el gust és el de la salsa.
És el què?
El de la salsa que hi posin, perquè
per tant, pel gust,
són,
no?
Són bastant insípides.
Però si anem menjant...
Però és proteïna. A veure, vull dir, al final, en un moment en què altres tipus de proteïna animal presenten molts problemes, potser aquí estem renunciant estúpidament...
A una bona alternativa.
A un recurs. Em sembla que m'havia sentit que la Carme Ruscalleda estava mirant de recuperar receptes per cuinar amb
meduses.
O sigui que però en qualsevol cas, la conclusió que és que hem creat les condicions perfectes perquè les meduses creixin fora de control i han passat de ser una molèstia a ser un problema.
Jordi, i ara anem de cara a barraca, o sigui, perquè ens has explicat, no?, el problema de les meduses, les meduses com van interrelacionat amb nosaltres. Per què és rellevant pels temps postnormals, no?, i la perspectiva que podem treure d'aquests casos?
Doncs perquè són una metàfora, un bon exemple d'un tipus de canvi cada cop més habitual, un canvi caòtic. És a dir, situacions on el que provoca un canvi sobtat és un factor, una variable, un element que potser abans no n'hem fet massa cabal, petit, com, o com les meduses, o controlable, i que de cop i volta, en determinades circumstàncies, té un creixement molt, molt fort i provoca canvis, transicions molt, molt disruptives i sobtades, no? Un altre exemple aplicat a l'àmbit social seria la primavera àrab.
La primavera àrab, la que estàvem sentint, era la germana de Mohamed Bouazizi, que el desembre del 2010 es va cremar per protestar contra l'atur i la corrupció i va ser el punt de partida perquè tunisians sortissin al carrer reclamant els seus drets.
Sí, sí. A veure, no només a Tunís, és a dir, va ser com una flamarada que va passar per tot el nord d'Àfrica.
Era com un efecte dòmino.
Sí, sí. De fet, heu de pensar que poc abans hi havia informes d'intel·ligència que deien que abans s'esfondrarien les piràmides que el Mubarak deixaria el poder. I, en canvi, la primavera li va passar per sobre. És a dir, aquí la idea de que la gent, tota aquesta munió i munió de ciutadans en aquests països eren una variable que no calia tenir en compte, salta pels aires. És evident que en aquell moment també hi ha un altre factor nou, que són les xarxes socials. Recordeu, el mes passat parlàvem de la connectivitat, no? Què important és en el món postnormal les connexions. Quan tota aquesta gent descobreixen que tenen maneres de connectar-se, diguéssim, al marge dels canals oficials, i es poden organitzar, doncs un col·lectiu, una variable que no tenia gairebé pes, esdevé un factor explicatiu de primer ordre.
És curiós que quan diem temps postnormals, imaginem que estem parlant del futur, però les meduses eren 2006, la primavera àrab era 2010.
Això és el present en un sentit ampli. És a dir, hi ha qui defensa que el present hauria de durar com a mínim 10 anys en el passat i 10 anys en el futur. Però això està passant ara. És el nostre món, és molt més complex que no era abans. De fet, el proper lliurament m'agradaria parlar de complexitat. I a més, no només hi ha molts més elements, moltes més variables, molts més factors, sinó que a més aquests estan molt més connectats. Aquesta hiperconnectivitat que vinc esmentant té una altra, diguéssim, conseqüència important. Quan jo vaig començar a estudiar prospectiva, una de les coses que ens matxacaven més és que havíem de triar quines eren les variables realment clau, les variables motriu. Perquè amb aquelles, oi, controles. Bé, això ha saltat pels aires.
Clar.
No pots rebutjar cap variable pensant que és petita o que no la pots controlar fàcilment, perquè en realitat no saps si amb algun d'aquestes, diguéssim, fluxos o bucles de relació pugui haver-hi algun motiu i com les meduses, doncs...
Esclati. Però Jordi, en aquest sentit, tu creus que algun moment es pot controlar, vull dir, els temps?
És que, a veure...
Podem arribar a controlar?
Mira, oblidem-nos de la idea de control. Un dels problemes que tenim és que tota la realitat, diguéssim, normal, abans del post-normal, insistia molt en el control. Quan Alvin Toffler va escriure allò, la tercera ona, insistia en que el món antic estava basat en la idea de control. El control és un miratge. I molts dels problemes que tenim és perquè pensem que controlem. Si acceptem que el que hem de fer és aprendre a viure en circumstàncies, navegar-les. En alguns casos potser sí que tenim un marge de gestió, però pensar que podem controlar segons què...
Ja ens podem oblidar,
no,
vaja.
No funciona, No funciona.
Per acabar, Jordi, ens pots posar alguns exemples?
Sí.
El caire positiu, mira, ràpidament.
Deu haver-n'hi,
sisplau.
Mira, un per mi és el mito, el jo també. Aquest hashtag de Twitter que va provocar una onada global de milions i milions de dones compartint experiències i solidaritat, i que jo crec que segurament, si no l'ha marcat, marcarà un punt d'inflexió en la lluita contra el patriarcat. Vull dir, als Estats Units encara flipen de que una cosa com un hashtag, una etiqueta en un tuit, hagi acabat portant a la presó un home tan poderós com el Harvey Weinstein.
I hagi remogut molt.
I jo crec que encara remourà més, perquè jo crec que hi ha coses que són com de cocció lenta. I el segon, i és més proper, que és les vacunes de la Covid. que ens van dir que en 18 mesos, 24, i al final treballar amb molta gent en molts llocs, ho vam poder accelerar en 8-10. Per tant, les meduses també poden ser positives.
Aquesta seria la conclusió.
Vinga, doncs, Jordi, moltíssimes gràcies, Jordi Serra, per aquestes bones conclusions. Acabem gairebé l'any, oita, és el primer dia que diem, ja podem dir-ho això,
Sí, fins l'any vinent.
Fins l'any vinent, Jordi Serra, has cuidat moltíssim.
Igualment, igualment.
Come on!
Vinga, després de parlar amb el Jordi Serra, nosaltres marxem a publicitat aquí al magazín i després de la pausa publicitària volem parlar amb Jordi Masseguer, cap de guàrdia de Regió d'Emergències Metropolitanes Nord dels Bombers de la Generalitat, perquè l'última hora és que, com bé heu seguit el transcurs del matí, l'alcaldessa de Montcada ens deia que en el lloc dels fets, en el lloc on s'ha produït aquest xoc entre els dos trens a la línia R4, justament a l'estació de Montcada i Reixac, encara quedaven els convois, sembla ser que ja els han pogut treure. Li preguntarem tot seguit a Jordi Masseguer, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.